és moment ara per fer un repàs a les properes activitats, a funcions, de tot, arts escèniques en general. Eduard
Gené. Perdona, Carme,
és que m'estaves començant a què? A inquietar.
M'estaves començant a preocupar? A dir tot això, ja no sé, però no sé per on començar ja.
Dic, home, és que al dir-te funcions, dic que no es pensi que anem al circ ara.
No. Bueno, a veure, també,
També?
També tenim circ, el que passa és que arribarà una mica més tard. Però si hem de començar per una cosa, hem de començar per demà.
Per demà.
Per demà divendres.
Demà divendres.
Bueno, no, jo diria...
Faves tendres i faves contades, també.
Jo diria que, teòricament, el dijous sempre hi ha un petit concert al Bar Mocamoll del casal de Torreblanca. Mm-hmm. Però aquesta setmana no n'hi ha.
I?
No sé per què, la cosa és que no n'hi ha. Però, per tant, el primer que podíem parlar, evidentment, és el Teatre Auditori, que demà divendres fa una obra que ha tingut moltíssim èxit del grup La Calòrica, que és una gent que a mi m'agrada, fins ara el que he vist m'agrada molt, però que en aquest cas és una cosa especial, perquè d'entrada el títol és en francès. Les Congolais ne marchent pas.
Ne me quitte pas.
Aquesta és una altra. Ne me quitte pas del Jacques Brel, pobre, que patia molt.
Perquè... A mi m'agrada molt,
i a mi també,
Jacques Brel.
I a mi també, clar, i veia com plorava, i anava dient, ne me quitte pas, després oublié, si m'ho t'en sensé, que t'hi comprendrà. Escolta, una cosa sensacional. Doncs, aquesta obra és una obra que és interessant, perquè diu que, la presenten, diu, comèdia grandiosa, frívola i, sobretot, rabiosament política.
És que la política dona per moltes comèdies, moltes obres, molts drames.
Més aviat masses. Més aviat masses. La veritat és que la Calòrica són molt bons, però jo m'agrada veure aquesta obra perquè diu que pràcticament és tot en francès, sobretitulada en català, i després en català. I es tracta d'un fet històric real que Viena doncs, va ajuntar allò. Perquè hi havia un problema aquell típic entre, en aquell moment, Europa, entre les grans potències, que seria el que era Prússia, el que seria Alemanya avui en dia, Prússia i França, que sempre hi havia la competència, sempre. I hi havia un problema de dir que això s'acabarà amb una guerra. I llavors el Metternich, que era un austríac, els va reunir tots a Viena, i en plan una mica de festa, sopars, concerts, etc.
Un embolcall bonic.
Sí, a veure si aconseguia aquesta gent, per no solucionar les coses, fotent-se, matant-se entre uns i els altres, que morien sempre els que no han de morir, i els que han de morir no es moren, doncs va intentar solucionar-ho. I la veritat és que, en fi, com passa sempre, no li va sortir del tot bé.
No? O sigui,
el congrés va ser molt, molt divertit, va ser molt, molt maco, va ser molt cultural, inclús.
Però què era, una festa amb ball? I se suposava que ballant
sopars,
havien de solucionar coses?
Hi havia sopars, hi havia reunions, hi havia concerts, i per tant se suposava que si es coneixien els dirigents dels diferents països, doncs arribarien a un acord i no arribarien a la guerra. I la cosa va ser parcialment així en un temps, però evidentment després doncs,
va caure la grossa.
Les guerres que ara estem vivint a tot el món, que s'estan vivint per Orient Mitjà en aquest moment, en aquell moment era Europa on es produïen. El que passa que després a Europa es van acabar les guerres exceptuant les que es van produir malauradament a tota la part sud, a tota la part de...
Balcans?
El Segrep, Balcans, etcètera, etcètera. Que alguns creuen que no va ser una guerra europea, jo dic que sí. I el diumenge tenim una cosa, que és una cosa d'aquelles ja de sempre espectacular, que és el Mississippi Mass Choir.
Home!
The Gospel Legend Tour. Jo et dic una cosa, s'ha de dir, la gent que ho sàpiga. Es veuen unes imatges, si tu busques el Mississippi Mass Choir, es veuen unes imatges que hi ha com a mínim 200 cantants allà. Aquí no vindran 200, que ho sapiguem.
Que venen la meitat?
I venen, jo diria que són entre 20 i 25.
Ah, ni la meitat.
Són molt bons, són molt, musicalment són molt bons, acompanyaments de tres instruments, o sigui, que hi ha teclat, baix i bateria. Canten molt bé, o sigui, fan el repertori clàssic de gospel, que està molt bé, però que no es pensi, quan diu la massa, la massa, sí, són bastants, però...
Però escolta'm una cosa, aquest cor ja ha vingut.
Ha vingut,
no és
si
la primera
no
vegada.
No, si no m'equivoco, dues vegades com a mínim, a part d'aquesta.
Sí, i jo crec que una d'elles crec que la vaig anar a veure.
Sí, sí, i estan bé.
I és un espectacle en el que hi participes, que surts amb una energia tremenda.
Sí, perquè fan picar de mans, fan aixecar la gent, etcètera. Ho intenten, en alguns casos més que en altres. No, però és veritat, no. És veritat, a part d'això, però a vegades a mi em sap greu, perquè es fa una presentació i llavors mires el vídeo corresponent, no? I clar, no, la sensació que complien tot i no és així. Però bueno, això és una altra cosa. I com que dèiem abans de circ, perquè l'altra setmana, el divendres 20, sí que hi ha circ. Hi ha un circ, aquest circ que ve habitualment també aquí diverses vegades, sí, que és el que està format a l'Ateneu Popular en els barris de Barcelona, i en aquest cas veiem un director danès, que és una figura importantíssima dins del circ, que és el Carl Stets, que és professor d'aquest Ateneu Popular, del circ aquest d'hivern, que fan contínuament... O sigui, hi ha molta gent que va estudiar, preparar-se per ser... per ser malabaristes, per ser actors de circ, per fer tot tipus
com si fos una escola.
És una escola, però és una escola amb molta categoria, i evidentment passa de sempre que els que estan a l'última fase a la vegada ja estan fent actuacions de tipus professional.
Clar. És com si fessin pràctiques.
Exactament.
Sí.
Però, bueno, de totes maneres, diré una cosa, el circ, segons quin tipus de les coses que es fan al circ, s'ha de ser jove.
Sí, perquè
has de mantenir molt bé l'equilibri, has de tenir molta força.
Físicament has d'estar a punt i preparat.
Per tant, vol dir que és un circ que des dels 15 fins als, posa-li 50,
sí, es pot tirar... Allò treballant, eh?
Treballant, evidentment, però vull dir que, clar, llavors ells fan una mica amb una idea com una espècie de guió, que aleshores hi ha una sèrie, és com una petita història, i es van desenvolupant diferents formes de circ, diferents dels models de circ. I aquest any hem de tenir en compte que hi ha una particularitat del Teatre Auditori, i és que han muntat una espècie de temporada de Nadal.
Sí.
O sigui, hi ha una sèrie d'espectacles que, més espectacles dels que hi havia habitualment quan arribava aquestes fetges, no? Aquestes dates. També hem de dir, abans de continuar, que tenim un espectacle clàssic de Nadal, que és Pedra i Sang.
Clar. Pedra i Sang. Però ara ja ha sortit del Teatre Auditori. És que ara, fins ara estàvem al Teatre Auditori.
Ja puc fer l'esment de Pedra i Sang, perquè el 25, 26, 27 i 28, doncs el 25 i 26 amb una funció, una sola funció, a les 8, a les 20 hores, i el 27 i 28 amb dues funcions, una a les 7 i una a dos quarts de 10, doncs això sí, es fan 6 funcions en total, i perquè jo sé, doncs s'han venut bastant, o sigui que si la gent té ganes d'interès, doncs que vagi directament. Es poden fer, si no m'equivoco, a l'oficina de turisme o directament al web de Pedra i Sang. I seguint...
Hem de dir que això és un clàssic, però per aquells que encara no hagin vist Pedra i Sang, o pels que ho hagin vist una vegada, no passa res, es pot repetir.
I tant.
Perquè hi ha una singularitat, i és que en aquest espectacle hi ha adaptacions, actualitzacions,
referències... Hi ha dues escenes, que és la cinquena i la setena, que cada any són diferents. I, evidentment, ens toquen o temes locals, un en un cas, i temes
generals,
mundials en un altre cas, no? Clar. I això, doncs, està molt bé, perquè això que dius tu, perquè el que fa és actualitzar una mica la situació i anar veient. I, clar, estem parlant d'un musical, tragicomèdia, etcètera, musical, i a més amb una característica que és, per mi, essencial. Només hi ha un lloc a tot Catalunya on es faci una cosa per Nadal que hagi passat en aquell lloc.
Clar, sí, és una història pròpia.
L'assassinat de la viuda es va produir de veritat el 1350. No és un invent, és de veritat. La forma com es presenta, com es desenvolupa l'acció, etcètera, aquest és un altre tema. Però és així, és històric. I tornant altra vegada al Teatre Auditori, ens trobem que hi ha aquesta programació i comencem amb màgia, amb aquesta màgia que es fa a la cafeteria del Teatre Auditori.
Sí.
I en aquest cas és el dia dissabte 21 i es fan com de costum dues funcions perquè són curtes.
Dureta, no?
Hi ha una capacitat de 90 persones a la cafeteria i sempre està ple, sempre, sempre. Per tant, qui vulgui anar-hi...
3 euros, eh?
Ha d'espavilar, però ha d'espavilar per anar-hi perquè sempre està ple. I també hi ha un altre espectacle, en aquest cas també de petit format, que es farà dins de l'escenari del Teatre Auditori, que és el diumenge dia 22, també dues funcions, a les 19 i a les 20:30, la durada de l'espectacle és uns 25 minuts, aquí 25, mitja hora, i és un espectacle del Guillem Albà. El Guillem Albà ha fet moltíssimes coses, també havia fet circ, i és un gran, sobretot, una persona que amb mim i amb expressió és molt, molt interessant. I hi ha una creació de dramatúrgia del Joan Arquer, que també és pallasso, del Sergio Martínez, que també ho és, i del mateix Guillem Albà, amb una música del Pep Pasqual. És molt interessant, recomanat, diu que a partir de 8 anys. Jo penso que nens, inclús un mica més petits, poden entrar perfectament, perquè el moviment que fa amb els dits, convertint la mà en persones, en personatges, és molt interessant.
És un espectacle que, a més, és triplement premiat, eh?
Sí,
o sigui,
sí,
que
sí,
això
sí,
és garantia que
sí,
és un bon espectacle.
Que és un bon espectacle, sí. I després, també, que dintre d'aquesta temporada, diguéssim, de Nadal, que hi ha un concert de la Franz Schubert Filharmonia, que és les millors bandes sonores de Disney. També és un espectacle que no cal dir... Però,
fa Nadal, això fa Nadal.
Fa Nadal, en particularitat, que les peces aquestes de bandes sonores, en molts casos hi ha una soprano, una altra soprano, un baríton i un tenor que les canten. O sigui que no és només la música...
No és només instrumental.
Instrumental, sinó que a més hem adaptada per gran orquestra, sinó que al mateix temps estan cantades. De fet, és una reproducció exacta de les bandes sonores de les pel·lícules de Disney, que no cal dir que tenen tanta importància la banda sonora musicalment com a vegades la pròpia imatge. És així, té molta força. I seguint amb música, evidentment, no podia fallar el divendres 27, els valsos i danses... I a la marxa era bé.
Això sí que és Nadal.
La marxa era bé, sí, calma, és que tothom la vol picar de mans. És una cosa que no falla. No? És a dir, quan acaba el concert habitual, que en aquest cas portaran de la família Strauss, tant el pare com el fill, com l'altre fill, l'altre germà, i a part de diferents autors, quan acaba no acaba. No acaba. A veure, el marxa Radesky. Llavors el marxa Radesky, ja, al final absolut.
Apoteòsic.
Ah, llavors sí. Això està dirigit per en Ferrer. La setmana que ve en parlarem amb molta comèdia, també.
Sí?
Sí. I hi ha una cosa també afegida en aquest any, que no hi era, que és recuperar el Trencanous, que el Trencanous també és una nova característica, s'ha convertit a Europa, sobretot en una nova característica de Nadal. La música de Tchaikovsky és extraordinària. Jo, vull dir, el marge del ballet és extraordinària, però si a més hi afegeixes el ballet, en aquest cas el ballet de Barcelona, que fa anys que l'està fent, però amb una particularitat que és molt interessant, i és que en aquestes dos ballets, que són dues funcions, el dia 28 dissabte i el dia 29 diumenge, hi ha la col·laboració amb aquests ballets del cos de dansa de l'Esbart Sant Cugat. Vol dir que aquesta companyia habitualment quan va a algun lloc, si té opció, si té aquesta possibilitat, i aquí de seguida van arribar a l'acord, l'acompanya, perquè hi ha moments que poden sortir molta gent a ballar i són dos moments del 39, i en aquest cas seria el cos de ball de l'Esbart Sant Cugat. I per tancar l'any, abans del dia 31, per tant, el dia 30, qui ens ve a veure? Ens ve a veure el senyor Joan Pera.
No hi era que bé.
El senyor Joan Pera, que li hem preparat a mida, unes plaques, diu Tot l'any pot ser Nadal, d'en Jaume Vinyes, que de fet és una versió especial del conte Nadal de Charles Dickens. O sigui, el conte Nadal de Charles Dickens amb el Mr. Scrooge, aquell home doncs, que està amargat i que no vol saber res del Nadal, i que no vol, doncs resulta que aquest el fa Joan Pera. El fa Joan Pera, i aleshores està... amb veus, o sigui, ell com a intèrpret només està ell a l'escenari. El que passa que llavors té una sèrie de veus, de personatges, que suposo que l'adaptació consisteix precisament en això, en posar les veus del seu col·laborador que treballa amb ell, que diu que si pot marxar abans per salvar el Nadal a la família, ell s'enfada, perquè què vol dir que això és la feina? És el dia de Nadal, i què? Que sigui el dia de Nadal? Escolta, no pot ser. Treballar.
Home, n'hi ha alguns que...
Sí, eh? Que van així.
Sí, que fan aquest mateix paper.
Que van així.
Sí.
Doncs jo penso que pot estar bé. No hi dir, no em dir res, però ja...
Ho hem de dir ràpidament, eh?
Sí. Que hi ha tant a la Floresta com a Mirassol els Pastorets.
Home, el clàssic dels clàssics.
Els vam tenir aquí també a Molta Comèdia, en vam parlar. El que passa és que fan dues funcions, una és el 18 i el 22. El 22 coincideixen tant Mirassol com la Floresta,
sí.
I a la Floresta, si no m'equivoco, és el 17 i a l'altre de Mirassol és el 18.
Val.
Però bueno...
Home, però uns pastorets per Nadal sempre entren bé, eh?
Tenen en compte que són diferents, perquè els pastorets de la Floresta són adults i nens i nenes, uh-huh. I els pastorets de Mirassol només són nens i nenes.
Val, doncs mira, per triar...
Es pot triar.
Mirassol, la Floresta, i si no, tot el que hem repassat aquí al Teatre Auditori. Ho deixem aquí? Sí. Ho deixem aquí, no?
No, tu m'ho diràs si
queda... Sí, no? Ja hem exhaurit el temps. Jo crec que hem fet un ampli repàs. I serà ja fins l'any que ve, Eduard?
Fins l'any que ve. Sí,
sí, doncs continuarem amb més imperdibles el 2025. Gràcies, Eduard. Que vagi molt bé.
A tu.
Bones festes.
Adéu, bones festes.